Cope.
Cope.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals com sempre. Estem a les 12:20, avui dijous 7 de juny del 2018 i hores d'ara... Home, hores d'ara estem a... fregant els 20 graus a la ciutat de Lleida, però aquest matí, almenys a la ciutat de Lleida, i suposo que en més punts també, ens hem llevat amb la boira. Busquem tot seguit la previsió meteorològica, també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui estaran amb nosaltres des de l'Escola de Llengües de la Universitat de Lleida per parlar avui de l'anglès. També parlem de salut i nutrició amb el nostre nutricionista, amb el Christian Didier, i les rutes turístiques del Joan Bellmunt que ens duran directes cap a la una. A partir de la una, les escapades de Cope amb David Velasco, amb moltes propostes de cara al teu temps de lleure. Busquem aquesta previsió meteorològica. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Continua encara el cel amb intervals de núvols. Hi ha núvols d'evolució. Esperem encara ruixats, dispersos, però més freqüents al Pirineu, on encara poden ser bastant forts amb tempestes avui. De fet, continuarem amb avisos grocs fins al vespre, ja que esperem recollir entorn a 20 litres per metre quadrat en una hora també avui. Les temperatures, però, ja pugen. Esperem màximes de 27 graus a Lleida avui, 26 a Balaguer, a Tàrrega, també la Seu d'Urgell, la màxima marcarà 22, a Viella 21 graus. El vent ha de continuar suau i variable en general. Demà millora el temps, tindrem una jornada més assolellada, tot i que hi hauran intervals de núvols i a la tarda al Pirineu no descartem que s'escapi també algun ruixadet. Les temperatures han de pujar més, màximes ja fregant els 30 graus al Pla de Lleida, mínimes de 14 a Lleida, 13 graus a Balaguer, 12 a Tàrrega, 9 a la Seu, 8 graus a Viella. El vent continuarà fluix i variable en tendència al matí a bufar del sud.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Estàs informat.
A Lleida Ciutat, una cinquantena de balcons mostren pancartes per denunciar la situació dels temporers que dormen al carrer. Ramon Sarroca ha estat reelegit president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, Front Comú del Consell Comarcal i Sindicats Agraris perquè les Garrigues mantinguin la consideració de zona desfavorida. Tots els municipis, exceptuant la població muntanyenca de la Pobla de Cérvoles, deixen de tenir aquesta especificitat i, per tant, no rebran les compensacions corresponents de la Unió Europea. La central hidroelèctrica de Camarasa compleix 100 anys i ho celebra amb una exposició històrica. I la Cerdanya, objecte d'un estudi que vol demostrar si la qualitat de vida dels seus veïns supera la d'altres comarques.
Control motor amb els esports.
Anticipa't al Mundial de Rússia i gaudeix de la nova sèrie especial Go de Hyundai. Anota't un punt i emporta't un i10, un i20, un i30 o un Tucson amb un equip de campionat. Apropa't al teu concessionari Hyundai i no et perdis aquesta oportunitat de gaudir del millor equip del Mundial. Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs parlem d'esports, parlem de ciclisme, i és que arranca la ronda ciclista que recorre la província de Lleida amb rècord d'equips, 20, però amb una etapa menys, 3. Seran els dies, L'any passat van ser 4, aquest any seran 3. 5 corredors, per cert, lleidatans, figuren a la llista d'inscrits.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs ja està amb nosaltres la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
I com vam avançar ahir, això va passar ahir, fa 25 anys, però a la premsa i a tots els mitjans de comunicació...
De la ràdio.
Doncs ho reflectíem. La ràdio també ahir vam fer molts especials.
Bueno, a la nit.
Fa 25 anys, perquè sí. La ràdio és immediatesa.
A la nit, però bueno, llavors no era la ràdio com ara, però bueno, des de Madrid vam fer, des de Barcelona, nosaltres connectats.
Però avui, fa 25 anys tal dia com avui, és quan molts es van aixecar i van dir no era un somni. Lleida estarà a primera divisió a la temporada següent.
I hi havia una cosa que els empresaris se queixaven, perquè a les empreses no es va començar a treballar fins a mitja hora més tard, total, perquè el primer que es va fer quan se va arribar a l'empresa és parlar amb els companys, comentar l'èxit de la Unió Esportiva
Lleida. Has vist el partit, has vist això que farem l'any que ve, qui s'ha de fitxar ja?
Doncs bé, avui fa 25 anys, grans titulars a la premsa, ja som de primera. Els lleidatans van embogir després de lograr l'ascens matemàtic a primera divisió. L'entrenador, Manuel Esmalmaner, va manifestar que tot el que s'havia viscut era com una bogeria extraordinària i meravellosa. La sensació que sento, va dir Mané, no es pot descriure en paraules. Es va emocionar moltíssim l'entrenador. Una plantilla que passa a la història amb lletres d'or. El capità de l'equip, que era Miquel Rubio, va veure fet realitat el seu somni. Rubio va dir, amb aquest equip es faran grans coses. Els jugadors van deixar anar la seva eufòria al vestidor, com ja és... ja és habitual. Els VIPs també van perdre la compostura per uns moments. Mario Durán, el president, va ser arrossegat des de la llotja fins a la dutxa per Rubio i Palau, i l'afició va demanar a Mané que es quedés d'entrenador de la Unió Esportiva Lleida i va ser el gran triomfador en l'acte de l'homenatge a la paeria. Van fer un homenatge a la paeria, van sortir al balcó de la paeria, tot Blondel estava pleníssim, tota aquella valla del riu, tot allò ple de gent, en l'homenatge que van fer i van sortir al balcó. Més de 5.000 persones van corejar "Vota Mané!" Ni al PSOE ni al PP. Clar, estava acabant la campanya, no? I el crit de guerra va ser "Barça, Madrid, ell Lleida, i és aquí".
Bueno.
O sigui que estaven molt emocionats, eh? Això és una cosa que en aquell moment se sent, però després van veure que això no seria
bueno, possible. Que la primera divisió és un altre món.
És un altre món.
Ho vam planificar... Jo crec que va haver tot un seguit de detalls o d'errors, no un de gran només, amb planificació i amb d'altres històries. El que sí que és veritat, que ara ho podem dir, és que el Barça i el Madrid se'ls va guanyar amb Lliga.
Sí, exacte.
A l'any següent, a primera.
Sí.
Vam baixar, però vam guanyar el Camp Nou.
El Camp Nou i vam guanyar aquí al Madrid,
amb el que va suposar també la destitució de Benito Floro com a entrenador del Real Madrid.
Sí. Però és molt bo, diu, perquè vota Mané, ni el PSOE ni el PP.
Res de polític.
Estaven acabant la campanya. Bé, la ciutat es va col·lapsar per una caravana multitudinària i una mascletà va iniciar la festa. També el president Jordi Pujol es va afegir, i aleshores era president de la Generalitat, Jordi Pujol, va felicitar el club, jugadors i afició, i va dir, per Catalunya és un fet històric aquest ascens de la Unió Esportiva Lleida. Estava molt content.
Home, estava bé, perquè llavors, sí, hi havia tres equips catalans a primera. Bueno, hi hauria, l'any següent, el Barça, Espanyol i Lleida.
Lleida, exacte. I la llotja del Camp d'Esports es va quedar més petita que mai. L'alcalde Antoni Xurana va dir, farem que això duri.
Déu-n'hi-do, grans records. Jo suposo que molta gent que ens està escoltant avui o van assistir al partit, que vaja, no hi va haver més gent perquè no en cabien més ja, o saben estaven escoltant-ho a través de la ràdio, o estaven a les afores, o sigui, a la part de fora del camp.
Van ficar cadires, cadires, i tenia por que aquella valla...
Va ser una cosa... Jo hi era, per això ho recordo.
Vinga.
Mari Carmen, fins demà.
Entre los que van en moto hay muchísimos expertos. Expertos en libertad, en evitar atascos, en viajar a su manera y los que les encanta escapar de la ciudad. Y entre todos esos expertos existe Línea Directa. Los moto expertos. Expertos en ofrecerte las mejores coberturas y expertos en hacerte ahorrar. Por eso contrata tu seguro de moto ahora desde solo 77 euros. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ho hem avançat al principi seguint amb una sèrie d'entrevistes que hem programat de l'Institut de les Llengües de la Universitat de Lleida, primer per conèixer la seva existència, que ja la coneixíem, però per fer-te memòria, per saber que la Universitat de Lleida té un servei amb aquest Institut de les Llengües. Avui li toca el torn a l'anglès. Sí, jo sé que és aquesta llengua que a priori tots hauríem de saber, però que no és pas així i que, per tant, És bo que coneguem quina és l'oferta de l'Institut de les Llengües de la Universitat de Lleida amb el tema de l'anglès. I per fer-ho, avui està amb nosaltres l'Alba Pijuan. Alba, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
L'Alba és tècnica lingüística d'anglès dins de l'Institut de Llengües, a més la coordinadora dels nivells més alts, del B2, del C1, i del C1.1 i del C1.2, i també coordines els exàmens del TOEFL i el TOEIC.
Exacte, sí.
No sé si ho he dit bé.
TOEFL i TOEIC, sí.
I això que no m'ho heu posat en anglès. Escolta, Alba, l'anglès és aquell gran idioma que tothom donem per fet que hem de saber i que ens pensem que sabem, però que realment hi ha molta feina per fer?
Exacte. I nosaltres ho podem comprovar cada any a l'Institut de Llengües, perquè els nivells no són els que haurien de ser. Nosaltres tenim molt alumnat que són estudiants universitaris, tot i que els nostres cursos estan oberts a tothom.
O sigui, no parlem ja de gent de 60-70 anys que dius, home, clar.
Exacte, correcte.
Parlem de gent jove, eh?
Parlem de gent jove. I, clar, doncs crida molt l'atenció que els nivells que surten a l'hora de fer les proves de nivell i de col·locar cadascú al nivell que li pertoca no són els que sembla que haurien de ser després d'haver passat una primària o una secundària estudiant anglès, però és el que tenim, és el que hi ha.
Teniu més informació a la web www.udl.cat/institut de llengües, udl.cat/institut de llengües, i si no, fiqueu Institut de Llengües UDL als buscadors i us sortirà directament. Alba, escolta, qui pot assistir als cursos d'anglès?
Bé, nosaltres som un... L'escola d'idiomes de l'Institut de Llengües està oberta a tothom. És a dir, que pot assistir tant alumnat de la UDL, però també gent externa, i qualsevol persona a partir dels 16 anys. Fins...
Bueno, és bo que ho remarquis, perquè si ens està escoltant una persona de 50, 40,
sí,
60,
no, també. Tenim
70,
seniors...
que diu, escolta, mira, jo ara, en aquesta alçada de la vida, vull aprendre anglès.
Doncs sí, ens hi trobem en casos, eh? Tenim casos, sobretot els grups del matí, que potser és un horari que... que va més bé a la gent que ja està jubilada, i tenim grupets de gent gran, jubilats, que era, bueno, volen començar a aprendre anglès doncs, per viatjar, per poder ajudar els nets, i també tenim, doncs, tenim una mica una varietat de franja d'edats, perquè a partir de 16 anys, és a dir, que la gent que està fent batxillerat o que està en un cicle formatiu o que estiguin treballant, és igual, ja tenim gent d'aquestes edats, universitaris, i després adults, i passem fins als sèniors. Tenim totes les franges d'edats.
Clar, depenent del nivell que un ja porti, teniu diferents cursos.
Sí, nosaltres oferim des del nivell A1, que és el més baix, és l'inicial, per dir-ho així, fins al C1.2. És a dir, que seria el C1.2 és el més alt, és un nivell avançat d'anglès, i bé, un cost, vull dir, realment és un nivell molt complicat, però... cada vegada hi ha més gent, anem millorant, és a dir, anem pujant. Cada vegada hi ha més gent als cursos més alts
clar.
I anem disminuint la gent que hi ha als cursos més baixos, que és el que hauria de ser.
La vostra metodologia de curs o tipologia, que és el típic curs de 2 dies a la setmana tot l'any, o oferiu, depenent de les persones i de les necessitats, o del que puguin fer diferents maneres de seguir els cursos?
Bé, nosaltres a l'Institut de Llengües tenim diferents opcions. D'una banda tenim els cursos anuals presencials, que són els que tenim més varietat, i aquests sí que són 2 dies a la setmana, 2 hores de classe. I comencen a l'octubre i s'acaben ara a finals de maig. I al juny tenim els exàmens. I després també oferim una altra opció per la gent que potser no pot estar 2 tardes cada setmana o 2 matins venint a classe, que són els semipresencials. I aquests semipresencials són... només tenen 2 hores de classe a la setmana, que no és obligatòria, és a dir, que si pots venir bé i si no pots treballar tot des de casa, es treballa en materials online, en materials virtuals. Llavors, les 2 hores de classe a la setmana són per fer pràctica, la pràctica més oral, que, bueno, pues això s'ha de fer classe, no?, amb el professor, correcció de dubtes, etc. I també, bueno, ens estan funcionant força bé perquè hi ha gent que realment... els interessa poder treballar des de casa més i només estar una tarda dedicada a l'anglès, per exemple. I aquests també els oferim des de la U fins al B2, aquests.
Molt bé. De cara a l'estiu, suposo que també hi haurà cursos d'aquests d'estiu.
Sí, perquè, clar, també és un bon moment per aprofitar. Sí. I també fem cursos a l'estiu. El punt, penso, molt interessant del que oferim a l'estiu són cursos de 110 hores, són 80 presencials, és als matins, durant el mes de juliol, i després 30 hores virtuals per fer casa. I llavors penso que el que crida més atenció o el que és més interessant és que a final del curs del juliol hi ha un examen i si s'aprova aquell examen es té aquell nivell assolit. Per tant, és a dir, et pots treure el que seria un any amb un mes. clar, és un mes de treball molt intens.
És intensiu, però...
Realment, però, bueno, ens funcionen bé. La gent que s'hi apunta realment són gent que tenen moltes ganes de treure's a aquell nivell, pel que sigui, perquè volen avançar, perquè tenen la necessitat de tenir aquell nivell per poder demanar una beca, per poder anar a treballar on sigui. I si tu treballes, tens l'opció. I clar, dius, bueno, doncs m'hi poso tot el mes de juliol i al final faig l'examen i, clar, doncs certifico un nivell. És a dir que... Després, a l'octubre, si t'interessa continuar, comences un nivell superior.
Uh-huh. Abans parlàvem d'això del nivell d'anglès, del que crec que tinc, del que hauria de tenir i del que és la realitat. Si jo me'n vinc a l'Institut de Llengües de la Universitat de Lleida, suposo que hi ha com una manera de dir en quin nivell estàs.
Ah, exacte,
si no, sí. No cal tothom començar de zero, entenc.
No, és una bona pregunta. Evidentment, si tu no has fet mai anglès o n'has fet molt poquet...
Llavors està claríssim.
Està claríssim que has de començar per una U i pots anar a matricular directament, però la gent que ha fet anglès abans, si no té... És a dir, hi ha dues opcions d'accedir als nostres cursos. D'una banda és tenir un certificat. Dir, mira, és que jo vaig estar fent... Vaig ser el PET de Cambridge o tinc la tercera escola oficial. Amb un certificat ja oficial a tu et dona accés al nivell superior directament i no et cal fer res més. Però si no tens cap certificat oficial però n'has fet anglès... has de venir a fer una prova de nivell. I llavors, doncs, ja posem unes dates. Ara, per exemple, pels cursos d'estiu, durant tot el mes de maig i juny ja fem proves de nivell. Tant dilluns a la tarda, a partir de les 5 de la tarda, i els dijous al matí a partir de les 9. Uh-huh. I, bueno, doncs, no cal demanar cita prèvia ni res, simplement vens, podeu trobar la informació a la nostra web, vens a l'aula, fas la prova de nivell, que dura una hora i mitja, és una prova de nivell que és... preguntes d'opció tancada de gramàtica i vocabulari, s'ha de fer una redacció. I després, un cop hem corregit aquesta prova, també amb un correu dient-te, mira, doncs tens aquest nivell, per tant, hauries d'apuntar-te al curs, al
següent
curs.
És una manera, diguéssim, d'optimitzar...
Clar, perquè, a veure, no tothom... Clar, de vegades veus gent que ve i diu, no, és que jo vull fer un B1, clar, però és que si no tens un nivell per fer un B1, no pots fer un B1.
Clar, és que no pots seguir i al final et frustres.
Correcte, no pots seguir com a alumne i compliques també el desenvolupament de la classe, tant al professor com als companys.
Clar, clar, clar.
Però, bueno, és això l'opció, o certificat o prova de nivell.
Escolta, està clar que ens apuntem a fer anglès la majoria de les vegades, espero que totes, per adquirir una cultura, un llenguatge, per tenir doncs, aquests coneixements, però també és veritat que hi ha moltíssima gent que després necessita certificar-ho, això.
Uh-huh.
Vosaltres, des de l'Institut de Llengües de la Universitat de Lleida, ens oferiu poder obtenir certificats que estan reconeguts internacionalment, que aquesta és la gràcia. Ens podem moure per Catalunya, per Espanya, per Europa i per tot el món.
Exacte, sí, perquè és un punt també tenir en compte. És veritat, hi ha gent que fa anglès perquè vol fer anglès, però en molts casos necessiten una certificació, a més, per poder accedir a beques, per poder tenir la carrera... el grau, per poder anar a treballar en un altre país. Llavors nosaltres el que fem és, d'una banda, els nostres cursos, tots tenen un examen final que dona un certificat propi de la Universitat de Lleida, que és reconegut a nivell de Catalunya i Espanya, i després, d'altra banda, tenim en el nivell B1, que és un nivell molt important, tenim també certificació ACLES, d'acord? Que llavors doncs, té un reconeixement superior fins a nivell europeu també. I el certificat ACLES, aquest nivell B1, el bo que té és que no et cal fer un curs, sinó que també t'hi pots apuntar per lliure. Per exemple, ara en farem un al juny, que la matrícula ja està tancada, però al juliol, el 24 de juliol, hi ha una altra convocatòria. Per tant, si algú que li interessa necessita tenir un B1, es pot apuntar. Perquè...
Sí, aquí, per exemple, hi cabria la gent que han estat en acadèmies, històries, estudiant anglès tota la vida, que aparentment tenen aquest nivell B1 i diuen, no, escolta, jo vull certificar-ho ja que tinc un nivell
sí,
B1.
Sí, clar, és que a vegades és això. Que dius,
em puc matricular a la prova només.
Et pots matricular només a la prova. Uh-huh. I, per exemple, en aquest cas, el B1, doncs en fem un al juliol, en farem un examen, farem una convocatòria, la fem el juliol, el 24 de juliol, i hi haurà matrícula a principis de juliol, del 2 al 6. És a dir, que, bueno, és una opció, per exemple. Cada any fem un parell de convocatòries d'aquest nivell perquè i normalment tenim força gent. I ja, hi ha l'opció de fer l'examen perquè has fet un curs o de fer només l'examen. I tu pagues els drets d'examen i prou.
I crec que ara també el TOEIC i el TOEFL, o un dels dos, està també obert ara.
Sí, ara mateix, aquesta setmana justament, la matrícula està oberta per examinar-se de TOEIC, que la matrícula està oberta del 4 al 12 de juny, fins al 12 de juny us podeu matricular per aquest examen que es farà el 28 i 29 de juny. Aquest examen és un examen americà multinivell, que vol dir que no cal tenir un nivell concret, és a dir, tu fas l'examen i quan acabes l'examen, la certificació et diu el nivell que tens
tu. Ja te'l troben, el nivell.
Ja te'l troben. Què passa? Que a vegades necessites... Vols anar, has d'anar a treballar en una empresa i tal, i et diuen a l'estranger, i et diuen, no, hauries de tenir el certificat TOEIC a nivell B2. Clar, llavors és
correcte.
Que... igual, és a dir, tu marxaràs amb un nivell amb aquest certificat, m'explico? El que passa que a vegades igual el que et demanaran no és el que has tret tu, però, bueno, és un examen multinivell que es fa... I és un anglès més aviat per comunicació internacional. És potser més... vull dir, tant... És apte per estudiants, però també per empreses. És molt interessant.
Està bastant encarat al món laboral,
sí,
potser.
Sí, està més encarat al món laboral, el TOEIC.
Molt bé.
I llavors hi ha el TOEFL, que és...
És més generalista?
No, el TOEFL és més acadèmic. El TOEFL és l'examen, és molt important en el sentit de que és el que et demanen si vols anar a estudiar als Estats Units.
Ah,
és a dir, si tu te'n vols anar a fer una carrera allà, o un màster, o un postgrau, et demanaran TOEFL, sí o sí. I és l'únic que serveix.
Molt bé.
I nosaltres ara serem els primers a fer una convocatòria a Lleida. No hi havia hagut fins ara convocatòries a Lleida. T'havies d'anar a examinar a Barcelona. I a partir del mes de novembre farem la primera convocatòria.
Molt bé.
El 16 de novembre, i és un examen, bueno, reconegut internacionalment a tot el món, però realment molt important per a la gent que vol anar als Estats Units. Vull dir, és que el necessiten sí o sí. I també és igual que el TOEIC, que és multinivell, és a dir, tu fas l'examen i et donen una sèrie de punts, i, bueno, clar, el que passa és que cada universitat et dirà, per entrar a la meva universitat necessites el TOEFL amb aquest mínim de punts. Però bé, també és el mateix.
Un cop l'has fet, pots tornar-ho a provar,
sí,
diguéssim, per pujar
correcte.
Nivell, per entendre.
Ah, exacte,
vull dir, això
sí.
No t'ho jugues amb una carta.
No.
El primer dia que ho fas sortiràs amb un nivell, el que tinguis,
sí.
O depèn de com tinguis el dia, que això
correcte.
Dels exàmens també és així,
sí.
Però pots tornar-ho a fer, per pujar a nivell.
Sí.
Et matricules a l'Institut de Llengües de la UDL durant un any, al nivell que et correspongui, puges el teu nivell, et tornes a examinar el TOEFL, per exemple,
sí.
I et tornaran a, bueno, tornaran a posar el nivell que et surti.
Sí, és això.
Molt bé, busqueu a internet, recordo, www.udl.cat/institut de llengües, udl.cat/institut de llengües, allí teniu tota la informació. Esteu al campus de Cap Pont, a l'edifici Transfrontera, que és el primer,
el de la biblioteca, sí, el de la biblioteca.
Entreu allí i pregunteu, escolta, algo de les llengües, de l'Institut de les Llengües?
Correcte,
i allí
sempre estem allà, a punt per donar-vos informació.
Hem parlat de l'anglès avui, allò que ja donem per fet, però que no està tan per fet, que s'ha d'estudiar una mica i que és bo que ens acompanyin gent que porten tants anys amb experiència, amb docència, i que saben perfectament com podem traure el màxim rendiment possible a les hores que hi destinem. Estem parlant de l'Institut de Llengües. Avui hem parlat d'anglès amb l'Alba Pijuan, que és la coordinadora dels nivells més alts, del B2, C1.1, C1.2... També coordines el tema del TOEIC i del TOEFL.
Sí.
Jo és que tinc problemes per pronunciar això, TOEIC i TOEFL, que són aquests exàmens, aquests certificats importants a nivell internacional, i a més ets la tècnica lingüística d'anglès a l'Institut de Llengües. Alba, gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres. Merci.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábados, mañana y tarde.
Atención, oportunidad única. Finca de recreo o para vivienda con 13.000 metros cuadrados de terreno. Situada a 7 kilómetros de Binéfar, justo en la salida de la autovía Lérida-Huesca. Consta de casa de 200 metros cuadrados, almacén de 300 metros cuadrados, gran estanque de agua y un jardín ideal. Aprovecha esta oportunidad única. Teléfono de contacto 678 70 56 78.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Avui ja li ha canviat la cara, jo crec que ja l'ha conegut aquest tema. Parlem de nutrició i de salut, ho fem amb el Cristian Didier. Cristian, què tal? Buenos días.
Llevo toda la semana escuchándola.
¿Ves?
No seas así, Ricard.
Oye, que Luz Casal tiene muy buenos temas, ¿eh?
Sí.
Tiene muy buenos temas. La música es... no muere nunca, ¿eh? Yo siempre lo digo. Es que esta canción es muy antigua, muy moderna. Que si la buena música es buena música ahora y siempre. Que da igual la edad, es como una buena película. Después tendrá más o menos efectos visuales, pero si la película es buena siempre. En fin, oye, que nos hemos quedado con otro tema.
La nutrición siempre es buena.
Correcto, la nutrición siempre es buena, la buena nutrición, ¿eh? Acabamos la semana pasada el tema del café.
y yo creo que resolvimos muchísimas dudas en muchísimas hogares, en muchísimas personas, y abrimos la puerta de otro tema. Y yo creo que también es interesante, y es el tema de los test, que vamos, hoy nos van a, yo ahora cojo lápiz y papel porque voy a coger apuntes, porque antes decías un té, pero es que ahora cada té de cada color tiene sus ventajas, inconvenientes, sirve para una cosa o para otra. Y tú ya nos introdujiste también el tema del mate. El té como sustituto del café, ¿vale?
Sí, sí. Vale. Lo que pasa que has es de mejor, escoger el café.
¿Es mejor, peor?
No, piensa que tiene sustancias similares, diferentes. El té tiene, o sea, a nivel popular parece que es más saludable.
Sí, claro, ¿no? Es como una infusión, o sea, una hierba.
Exacto,
por así decirlo.
Es una hierba. Sí. De hecho, el café tiene un poco las mismas situaciones. Lo que pasa es que el café pues se ha transformado un poco, se ha industrializado muchísimo. Uh-huh. Ahora encontramos cápsulas de café. Esto, ¿no?
Esto no lo dijimos, por cierto.
Sí, sí.
Ya hablaremos otro día, pero origen del café o qué café compro.
Exacto.
Porque al final, exacto. Cuidado, que también hay calidades de café. ¿Eh? Vale.
Que voy a hacer un pequeño apunte porque el Starbucks ahora mismo tiene una implicación importante. Bueno, vamos detrás del Starbucks porque el café ya incluyen azúcar, y entonces cuando el azúcar se calienta demasiado con el café crea unas sustancias que se llama acrilamida, unas sustancias que perjudican a la salud y son cancerígenas.
Es que no, entonces, pueden hacer un café normal y corriente, ¿eh? es que nos complicamos la vida de mala manera.
Sí,
¿eh?
De verdad que sí. Entonces estamos detrás todos y bueno, hay bastante implicación ahora frente a ello, ¿no?
Uh-huh.
Perdona, que ahora me ha ido.
No,
pero,
no, los tés.
Pero los tés. Entonces, importante que el té, busquemos un té que tenga teína, ¿vale?
Espera. Primero, cantidad. O sea, el té me lo puedo beber como el agua, un litro al día.
Bueno,
porque hay gente que hace una jarra de té y bebe,
sí,
todo el día.
Exacto. A ver, recordemos que la teína del té necesitas una taza grande, una taza más o menos de unos 300-250 mililitros.
O sea, grande, vamos.
Para encontrar una cantidad de teína que te dé más o menos las mismas proporciones que la de un café.
Que la cafeína del café.
Que la cafeína del café. Entonces necesitamos una taza grande porque está muy diluido.
Correcto.
¿Vale?
O sea, eso ya del café de bar con té no sirve.
Exacto, no. No, porque sería muy poca cantidad. Uh-huh. Entonces, claro, si tú te tomas 300 mililitros, dos tazas al día, es como si hicieras dos cafés al día.
Correcto.
Pero eso ya te suma 600 mililitros.
Uh-huh.
O sea, que bien bien te puedes hacer un litro al día. No es el problema.
Un litro al día serían tres cafés.
Serían,
bueno,
unos tres cafés.
Por así decirlo, has bebido un litro de agua, que eso también es una buena causa.
Aquí está la cosa. Entonces, claro, me conlleva muchas cuestiones, y es que pues, uh-huh, ya me bebe bastante líquido. Recordemos que el té tiene propiedades diuréticas, como el café, de hecho. Pero entonces aumenta la diuresis, aumenta, uh-huh, esta circulación acuosa, que a veces incluso las mujeres siempre se quejan, es que tengo estas piernas que se me hinchan, no sé qué. Pues si ponemos unos 500, 700 mililitros al día de té, pues me parece muy buena opción. Lo que pasa es que el té hay de varios tipos en el mercado. Entonces, para hacer un poquito de resumen, el té verde es el té que
sí, a ver, sí,
con
venga,
las hojas, son las hojas y las flores del té cuando está verde, cuando la planta no se ha secado, ¿vale? Estas hojas y estas florecillas tienen una cantidad de teína un poquito más inferior, un poquito solo. Y los antioxidantes que tienen, las propiedades que tienen, son diferentes al té negro.
Uh-huh.
Los antioxidantes que tienen son antioxidantes que participan en cuestiones, por ejemplo, de vitalidad, de otras, es otra tendencia, digamos. El té negro es cuando este té se ha macerado, se ha puesto en contacto con bacterias, estas bacterias han hecho un efecto y han hecho que esta teína y estos antioxidantes se concentren. Está todo mucho más concentrado. Y el té rojo es una combinación de 50% de té verde y 50% de té negro. Hay personas que el té negro lo encuentran excesivamente fuerte y el té verde lo encuentran muy flojo. Entonces el té rojo es una muy buena opción, por ejemplo.
El té rojo.
El té rojo.
A nivel de que sea más beneficioso para la salud.
Son diferentes entre sí, ¿eh?
Es depende
son
de lo que
buscamos.
Son
diferentes entre sí. Los antioxidantes...
Estimulantes son
los
todos.
Tres. Lo que pasa es que el té verde tiene un poquito menos de teína, pero son estimulantes los tres. Yo os aconsejaría que fueseis variando.
Ah, eso te voy a decir.
Un día, o sea, decir, pues hoy por la mañana me tomo un té verde o un té negro que necesito un poco más de potencia, necesito un poco más de teína, y en cambio por la tarde-noche, pues un té verde. ¿Para qué? Porque...
Ah, vale.
¿Vale?
O sea, el mismo día, ¿eh?
El mismo día, claro,
o sea,
claro.
Para arrancar el día, el negro.
Por ejemplo, sería una opción. Para... Es un poquito más potente.
Por cierto, el té, ¿lo podemos comer como postre, por así decirlo, después de una comida, o mejor solo?
Bueno, más que sustituir el postre, no lo sustituiría.
No, sustituir,
¿vale?
Pero aquello,
sería,
para final
pues,
de
añadir,
comida.
Claro. Además, la Iris, nuestra nutricionista, siempre da un consejo que me gusta mucho, es... muchas veces la persona cuando acaba de comer necesita un punto y final a la comida.
Sí.
Y muchas veces es el chocolate.
Es el postre, sí.
Y la Iris siempre nos aconseja, ¿por qué no ponemos el punto y final con un té?
Ah,
¿vale?
Pues mira.
El té tiene, cuando te acostumbras al sabor del té, te da una sensación en la boca diferente.
Pues entonces, lo que decíamos, iniciar el día al negro. A la comida...
Podríamos hacer un té rojo, si queréis.
Un rojo. Y para media tarde o para ir a dormir, el verde.
El té verde, por ejemplo. Bueno, perfecto. Señora...
Cuidado que son tres tazas a unos 250-300. Sin querer, acabamos de consumir casi tres cuartos de litro de agua. Porque al final es además, casi todo agua.
Perfecto. Además, algunas personas toman el té con leche. Yo no lo recomiendo. También pasa lo mismo. La leche engancha todas estas sustancias y evita que se absorban. Y entonces luego tenemos té sin teína. Por ejemplo, el rooibos. El rooibos no tiene teína, ¿vale? Entonces tiene propiedades antioxidantes y tiene propiedades estilo.
Tiene las mismas.
Pero no tiene teína, entonces no es estimulante.
De todas maneras, si me hablabas de que tienes que beberte toda una taza para que sea como un café, ¿vale la pena?
Bueno, estás tomando bebidas diferentes.
No, te lo digo porque para eliminar la teína hay un proceso industrial detrás, ¿o no?
No. El rooibos, que como tal es una planta concreta que no genera...
Ah, correcto.
Que no genera tanta teína. Entonces, pues bueno... Ya no se considera que las cantidades que tiene. Es como si hicieras un té descafeinado, desteinado, ¿no?
Sí,
como
sí,
aquel
sí.
que dice, ¿vale? Entonces, pues bueno, ¿vale?
Muy
y
bien.
Os recomiendo otro té, que es el té matcha, que no sé si lo habéis probado
no
alguna vez.
No teníamos ya suficientes.
¿Vale? El té matcha se suele tomar con el desayuno y se suele tomar con leche.
Ah.
¿Vale? El té matcha es un té que lo que se ha hecho es pulverizar la hoja del té, de un té concreto, ¿vale? Esta hoja, tú la pones, normalmente la pones en una especie de mortero o en un vaso, y luego añades leche, y tienes que emulsionar un poquito. Le das un poco con un tenedor, o le das un poco con el mortero, si tenéis un pico, un mortero, y si le dais, se te genera, es como si hicieras un cappuccino, te queda como un cappuccino con una espumilla y está delicioso, está riquísimo. Se suele tomar por la mañana con el desayuno. Entonces a veces hay gente que me dice, ostras, pero es que la leche sola, con si no es con Nesquik o no, si no es con cacao, no me lo tomo. Probar el té matcha, que es muy interesante.
Muy bien. Oye, antes de finalizar, los tés creo que lo tenemos claro, el mate.
El mate.
¿Qué es el mate?
El mate, pues es una planta que se llama mate, y entonces la hoja del mate... recomendación tanto para el mate como para el té, intentar comprar las hojas.
Ah.
Intentar ir a una arboristería, cuidar un poquito esta historia, porque también pensar que si compramos las infusiones así más industrializadas, lo que ponen dentro de la bolsita, pues a veces son trocitos de tallo, son hojas que no están del todo bien, o restos de hojas, y a veces no tiene todas las propiedades que queremos, ¿vale? Entonces, si compráis las hojas enteras, las tenéis en casa y las ponéis en una en un recipiente especial para hacer la infusión, ¿vale?
El mate también
el mate tenemos
es como un té, tiene propiedades...
Tal cual. Tenemos las mismas propiedades antioxidantes y de estimulantes. Y el mate suele ser un poco más estimulante que la teína, un poquito más. Casi tan parecido como la cafeína, ¿eh?
Ah, vaya.
Y con el mate me gusta una cosa muy especial, que no está tan industrializado, y entonces para comprarlo siempre encontramos las hojas. Necesitaremos un recipiente especial para hacerlo, pero es simplemente un recipiente que pones las hojas dentro y el agua. Y por medio de una boquilla vas absorbiendo la infusión que se va haciendo. Uh-huh. ¿Ah? Y cuando pones las hojas de mate dentro, puedes ir reponiendo el agua y entonces no hace falta poner más hojas porque... realmente,
o sea, está... ¿Y ya está? ¿No hace falta picarlas ni nada?
No, es una infusión como tal.
¿Agua caliente?
Agua caliente y vas. Ah. Está riquísimo. Si nunca lo habéis probado, el sabor también es muy especial, os animo, ¿vale?
Muy bien, pues ja han parlat dels cafès, han parlat dels tés, del mate, i ara només us falta clicar a disantanutrició.com i veure el Christian i tot el seu equip, que ara són youtubers. Aviam, fan blog... també t'escriuen moltes notícies, com feien abans, però a més, avui en dia, com que és veritat que una imatge a vegades ven més que mil paraules, doncs també et fan vídeos i et donen aquests consells. Tu, què tal, com ho t'encuentres delante de les càmeres?
Bueno, con que soy la cámara me quiere.
Ah, vale. Pues. Home, hay gente que tiene un trauma, eso de grabarse.
Sí.
Y ya no se ven nunca más. Yo no me he visto, No me quiero ni ver. Bueno, teniu a disantanutricio.com, allí teniu totes les seves entrades al blog i també doncs, el seu nou canal de YouTube, que evidentment tindreu grans consells. Cristian, gracias por estar con nosotros.
Gracias, Ricard.
Directes cap a la una, busquem aquestes propostes de les rutes turístiques que ens diu el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Bon dia als seguidors.
A més, avui amb canvi de comarca, ja sabeu que parem a cada comarca i donem tres propostes. Hem estat ja a l'Alta Ribagorça, hem estat a l'Alt Urgell, a la Cerdanya i a les Garrigues. Avui arribem...
a la Noguera.
A la Noguera, avui.
I segurament que la proposta d'avui ja serà coneguda per molts dels nostres oïdors.
A veure.
És molt popular, un indret molt popular, que val la pena visitar i que val la pena també quedar-se a menjar allí i gaudir d'aquest entorn.
Ah, i la gastronomia.
És el monestir de Bellpuig de les Avellanes,
uh-huh.
O el monestir de les Avellanes, com vulgarment es diu, que pertany al municipi d'Os de Balaguer.
Si el nom és Bellpuig de les Avellanes, eh?
Monestir de Bellpuig de les Avellanes, sí senyor. I cal dir que és un indret preciós, vull dir, segurament que molts dels nostres oïdors hi hauran estat, o n'hauran gaudit, o el coneixeran. Per tant, només farem una recordança per aquests i una descoberta pels que no ho coneguin. Dins del municipi d'Os de Balaguer hi ha l'antiga abadia de canonges premostratencs de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes, el qual es troba situat al peu de la carretera 904 que uneix Balaguer i Àger, just en el quilòmetre 14,5. El monestir de Bellpuig de les Avellanes fou la primera i durant molt de temps l'única casa religiosa a Catalunya dels canonges regulars reformats, o de l'Ordo Novus canonical, fixat per Sant Norbert de Genper l'any 1082-1134. El monestir de Bellpuig de les Avellanes es pot contemplar a peu pla des de la carretera que hem esmentat al principi, i aquest monestir, centre de gran predilecció dels comtes d'Urgell, va rebre grans quantitats de beneficis i prebendes, i aquesta va ser la causa de la ràpida prosperitat i expansió de les seves possessions. La part més antiga de la construcció del cenobi la formen els seus senzills claustres romànics, compostos per arcuacions de punt rodó que descansen sobre columnes parelles de capitells llisos o molt pobrement treballats. L'església, amb una clara influència de l'austeritat cistercenca, és sens dubte la part més interessant del monestir. Sembla que el projecte primitiu era la d'una gran basílica amb planta de creu llatina, però la sobtada mort d'Ermengol Deser l'any 1314 feu que variés aquest pla inicial i la nau central va ser escurçada. Té un absis central de forma pentagonal amb finestrals allargats al mig i dos absis més petits a cada costat. El cas d'aquest monestir és un dels exemples paradigmàtics de les diàspores del patrimoni lleidatà. No en debades els famosos sepulcres dels comtes d'Urgell, veritables i úniques obres d'art, avui es troben al Metropolitan de Nova York, on van arribar des del port de Victòria, on havien estat traslladats en 8 carros des d'aquest indret. Cal dir que en aquests moments s'està treballant ja per fer unes còpies exactes per reposar-les al monestir de Bellpuig de les Avellanes. Ja s'hi està treballant i possiblement aviat podem gaudir de les còpies d'aquests sepulcres. També cal dir que a recer d'aquest monestir s'hi ha habilitat l'Arxiu Gavín, que també val la pena de visitar. Cal dir que aquest és un bell indret on es pot passejar i en 20 minuts també des del monestir es pot visitar la Mare de Déu del Puig, que està situada en un bosquet proper. Hi ha una bona hostatgeria, uns bons aparcaments i un bon indret per passar un dia. I des d'aquest lloc de silenci, de pau, també a vegades sents gent que parla i no pare de parlar i dir a vegades tonteries. D'aquí que la dita sortida del monestir de Bellpuig de les Avellanes diu: n'hi ha que deixen anar les paraules com els rucs dels pets. O sigui, s'ha de saber el que es diu, no?
Sí, sí.
I no parlar.
S'han de contenir, també, a vegades. Gràcies, Joan.
Fins demà.